Aquí comença el Què t'hi jugues, Barça. Amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
Què tal? Bona tarda ja des de la cabina, des de la posició del Què t'hi jugues, Barça, des de Sant Joan d'Espí. Jornada 4 de Lliga, Barça-València. És diumenge, 14 de setembre, i la vida continua igual. Seguim sense tornar al Camp Nou, després de 5 dates anunciades. La selecció espanyola continua rebentant jugadors del Barça. Primer va ser Pedri, després va ser Gavi, entremig Fermín, i ara l'última a caure, Lamine Yamal. De seguida en parlem, perquè és baixa pel partit d'avui, i ahir Hansi Flick es va queixar i moltíssim de la gestió que va fer la selecció amb l'estrella del Barça. I, com dic, la vida continua igual, perquè el madridisme continua amb les seves campanyes orquestrades arbitrals. Han canviat tot el CTA, han aconseguit que el VAR intervingui menys del que ha d'intervenir, que les directrius vagin totes en favor del Madrid, i fins i tot així a la primera acció mig dubtosa, que no els xiulen a favor, lien la Mundial i envien cartes i dossiers, aquest cop a la FIFA, per queixar-se d'una conxorxa arbitral. La propaganda d'aquesta gent cada dia em recorda més a una barreja entre Trump, Milei i Abascal. Però és contra el que hem de lluitar. Total, que el Barça ha de guanyar per no despenjar-se de la cursa amb el Real Madrid. I per fer-ho, Hansi Flick aposta per un 11 amb baixes importants, sense Lamine Yamal, sense Frenkie de Jong i sense Rafinha a l'11 inicial. L'11 és el següent, amb Joan García a la porteria, Koundé al lateral dret, Eric García i Pau Cubarsí, parella de centrals, Gerard Martín a l'esquerra, mig del camp per Casador, Pedri i Fermín, a la banqueta Dani Olmo, i al davant juguen Rashford, Robert Lewandowski i debuta Rooney Bardaggi. Perdó, he dit Robert Lewandowski, no. És Ferran Torres, com a nou, qui juga al Barça, i a la dreta Rooney Bardaggi. Aquest és l'11, com dic, amb moltíssimes baixes, algunes per lesió, d'altres per decisió tècnica de Hansi Flick. Tot plegat ho explicarem des d'aquest estadi boutique que és el Johan Cruyff, capacitat per 6.000 espectadors. El partit del xiula Cuadra Fernández, amb Trujillo Suárez al bar, amb l'Albert Bermúdez com a mestre de cerimònies, i amb el Pol Regàs. Welcome, benvingut, Pol, al Què t'hi jugues, Barça. Està el control tècnic, amb força i sense por. Arrenca el Què t'hi jugues, Barça, de Ser Catalunya.
La primera ronda del Què t'hi jugues, Barça.
Bermúdez, què tal? Bona tarda.
Què? Com estem, Santi?
Què reies per aquí sota?
No, perquè el Pol, el seu primer àudio ha sigut tirar una ampolla de cervesa, però semblava més una pixada. No sé, semblava
és una declaració d'intencions, perquè avui també hem de donar la benvinguda a Estrella Damm.
Sí,
per
sí.
Per tant, benvingut, Pol Regàs, i declaració d'intencions, benvingut a Estrella Damm.
Sembla temes de pròstata aquí. Res, això, aquí ho tenim tot per la taula. Va, sí, anem a presentar ja la gent a la taula. Com sempre, aquí tenim el Fermín Suárez. Què tal, Fermín?
Què tal, enormes? Com esteu?
Probabilitat que Lamine Yamal hagi anat avui coixejant a allistar-se als CDRs de Rocafonda?
Res, 10%.
10%, res. Gonzalo Álvarez, probabilitat que el València sigui rival directe en l'Espanyol per la lluita per Europa?
Nosaltres lluitem la Lliga, no l'Europa. Per tant, un 0%.
Un 0%. Santi, què passa que la gent t'ha cridat aquí darrere,
sí,
com sonats?
Bon xou, eh?
No ho sé, és una senyora del públic amb l'Edgar Fornós, l'animador d'aquest estadi, Johan Cruyff, i com estem aquí amb petit comitè, doncs se sent tot.
Ho pot dir clarament, l'estadi és una merda i
és una senyora que porta molts i molts i molts anys anant als partits del Palau i als partits a l'estadi.
Sol de Vila, bona tarda, eh?
Bona tarda, bé colat aquí al mig, però és una senyora reconeguda pel barcelonisme.
Ah, doncs benvinguda al Johan, segur que no hi havia estat mai.
I dic, això ja és anticoncepció, ara mateix, eh? Estem fent aquí campanya contra la concepció.
I com sabràs.
Júlia Sabata, què tal, com estem?
Bona tarda, bona nit.
Probabilitat que avui el porter del València, Julen Aguirrezabala, àlies novè porter random que treu l'Atlètic de Bilbao en pocs anys, es converteixi avui avui en Carlos Cañizares i acabi sent internacional per davant de Joan García?
Home, espero que poc per davant de Joan García. Cap,
no era una... Santi Cañizares?
5%.
Ah, sí, Carlos Cañizares. Qui és Carlos Cañizares?
El seu pare, potser.
Potser vostè no és Carlos Cañizares.
No estem, eh? No estem.
A mi em sona, però...
Ah, és boxeador venezolano.
Ah, va. Ah.
No, podria ser.
No estava entenent res.
Millor que no.
Si va bé de punys...
Millor que no, millor que no.
En fi, Biel Macià, bon vespre.
Bon vespre.
Què tal? Probabilitat que el Madrid, al seu comunicat queixant-se en la Lliga, de cada 10 paraules, 4 siguin Negreira?
Diria que més, però 100%.
100%. I a les xarxes, a la banda de producció, tenim l'Anna Palet. Probabilitat que... Bona tarda, eh?
Digues, perdona, repeteix-me la pregunta.
Que, no, espera't. Probabilitat que
bon
Héctor Bellerín
bon dia, Anna,
hagi dit en alguna entrevista que li gusten los partidos del València perquè el futbol també és paelles...
100%, sense cap mena de dubte.
Héctor Bellerín ha de dir-te en algun moment. Quan comenci el partit saludarem també el Jofre Mateu i, com bé has dit, Pol Regàs al control tècnic, l'Andros Sacaridis i la Berta Vilacara dirigint el directe de Twitter i de YouTube, l'Edu Boada a les xarxes, la Tere Cànovas a la visibilitat, i tota la gent que està controlant per darrere, que he vist també el Pere Bernal. O sigui que res, bona tarda a tothom, ja podem començar. I, Ovalle, tenim això, com dèiem, 11 del Barça, molt sorprenent. T'he de dir, no has encertat.
No he encertat, he fallat dos, no? Crec que he fallat Rafinha per Bardaggi i Fermín per Dani Olmo.
Sí, la resta Rafinha, sí que... hem de dir, jo crec que és perquè no el deu veure del tot bé, perquè si no Rafinha juga.
Mira, l'11 és el següent. Joan García a la porteria, Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín en defensa, Casadó, Fermín i Pedri al mig del camp, i al davant, dreta per Bardaggi, debut avui amb el primer partit que està inscrit per poder jugar. Com a titular, Rashford a l'esquerra i Ferran Torres com a davanter centre. Ara mateix salta escalfa Joan García, que aplaudeix a la poca gent que hi ha avui per aquí. El Johan Cruyff, perquè està en la majoria entrant ara mateix, encara no estem ni a mitja entrada. I no sé què us sembla, aquest 11 tan revolucionari, primer de tot, i el més important, Rafinha està disponible, però arrenca des de la banqueta, Fermín.
Sí, però passa el mateix amb Araujo, és a dir, que aquí el virus FIFA, el post-FIFA, trastoca els plans de Flick i és un 11 que crec que és necessari, són faves comptades, és cert, però jo només veig marge en què pugui entrar Olmo i pugui sortir Fermín, és a dir, és l'únic marge que veig en l'11.
El d'Araujo és el virus FIFA o és que el virus és Ronald Araujo?
Araujo.
Home, a mi em sembla que pot tenir cert sentit també que amb el dia d'avui crec que trobarem un València que estarà molt a camp propi i, per tant, aquí Flick el que es decanta és per una parella que tingui bona construcció i ho té amb Eric i amb Pau Cubarsí, pot haver influït, però a mi em sembla que aquí hi ha un clar virus FIFA, és a dir, si no, no veuríem el trident d'avui. El trident d'avui és molt estrany, sí. Molt estrany. O sigui, no perquè no tingui nivell, perquè en té, sinó perquè les sinergies entre ells, els automatismes entre ells, no seran els idonis. Lògicament, debut a Bardaggi i Rashford, ja hem vist que encara amb l'ecosistema encara grinyola una mica, l'únic fiable és Ferran.
Ara, de seguida, tractem el tema de Lamine Yamal, ja ho sabeu, no és ni a la llista de convocats, està fora perquè ha tornat amb molèsties a la selecció, ara ho tractem. Bermúdez, què et sembla que Rafinha sigui suplent?
Jo crec que sí, és això, és el que diem, més virus FIFA, és a dir, ve de Brasil, encara Flick no l'ha vist prou bé, i
no, com no,
que
no,
jo
no,
crec que ja ve... No? Que no, no està... No
aquí
està
estan passant coses... S'ha
de cuidar, Rafinha. S'ha de cuidar.
Deixa'm acabar, eh? Estan passant coses molt rares, però per començar, el mòbil està traient fum perquè la gent s'està preguntant. Té l'Espanyol millor davantera que el Barça a dia d'avui? És la pregunta.
Home,
que...
No, un moment.
No, dir la gent en tercera persona referint-se a un mateix és estrany, eh?
Aquesta gent està fent sisplau, intenta col·laborar amb els
teus companys. Extrapolar una opinió a teoria, no?
Bueno, no, però és... La pregunta està al carrer. És a dir, l'Espanyol potser té millor davantera que el Barça a dia d'avui?
No.
No conec a cap davanter. No,
home, doncs què vols? A veure, quina és la davantera de l'Espanyol? Perquè no me la conec.
Home, Dolandinho, Puadinho...
Dolandinho qui és?
Home,
el Riz Dolan. El tinc al fan.
Que ve de Championship.
Però...
Davanter centre Roberto, no?
No, sí, però...
I a l'esquerra qui juga?
Puadinho.
El millor que és Puadinho.
Ni a casa juga a l'hora de sopar, els coneixen.
Puadinho, Roberto, Donald són millors que Rashford.
Es diu diu dòlars, dòlars.
Sí, no?
Dòlars, dòlars.
Eduardo, Roberto i Donald són millor que Bardaggi, Ferran Torres i Rasso.
Però Bardaggi amb qui ha empatat, encara? O sigui, amb la pregunta és clara.
Bueno, sí, clar, perquè Donald ha guanyat el Mundial 87, Donald.
Té més recorregut, té més recorregut, ja ho saps.
De la mateixa manera que a dia d'avui recordem aquella davantera Abde Memphis Demir, d'aquí a uns anys podríem estar recordant el Rashford, Ferran Torres, Bardaggi.
Jo vull recuperar la davantera el dia que Boateng va ser titular contra el Sevilla a la Copa. No. Que aquesta és pregunta de trivials.
Me la busques.
Aquesta trivial per menjar contra el Sevilla me la guardo, a veure si algú la recorda.
Escolta, tot això ve sobretot perquè no hi és Lamine Yamal.
Yes.
I ahir va haver-hi una bona estripada de Hansi Flick contra Luis de la Fuente i la gestió que ha fet la selecció espanyola amb Lamine Yamal, ja que va marxar amb molèsties, va tornar amb més molèsties encara, no va entrar ni un dia amb la selecció i resulta que va jugar els dos partits. Escoltem Hansi Flick.
And this is not to take care about players. You know, this is not, I think Spain, they have the best team in the world. Best players in the world. In every position, they are unbelievably good. So maybe also when we want to take care about players, about young players, it's like that.
Soldevila, què va passar aquí? Explica'm la història d'aquesta rajada de...
No, el que passa aquí és que és veritat que no hi ha un comunicat oficial Barça Selecció o Barça Federació dient que Lamine Yamal està tocat o lesionat o té molèsties. No hi ha un comunicat oficial, però el que sí que hi ha és una conversa permanent, una comunicació permanent entre els fisios i el doctor del Barça, Ricard Pruna, i els fisios i els doctors de la selecció espanyola. Uh-huh. Hi ha una comunicació permanent durant tots els dies que està Lamine Yamal i els jugadors del Barça concentrats en la selecció. I tant és així que els fisios de la selecció informen al Barça, no al revés, els fisios de la selecció informen al Barça que Lamine presenta un dolor lumbar agut abans del partit de Turquia. Un dolor lumbar agut, que es quedarà a l'hotel fent un tractament i uns minuts després informen que el doctor Claudio Vázquez, de la selecció espanyola, ha punxat un medicament a Lamine Yamal per pal·liar-li aquest dolor agut lumbar. Què passa després? Que Lamine Yamal diu que vol jugar. Que Lamine Yamal està... Bueno, segons ell, ve per jugar.
No, al que final hijo, del partit... Mi hijo quiere jugarlo todo, es normal, ¿no? O sea, yo es lo que creo. Tiene que es el mejor, y yo soy el mejor padre del mundo, así que tenemos que jugar los dos.
Al final del partit...
Vale, tío.
Els fisios de la selecció espanyola tornen a informar el Barça, de final del partit de Turquia,
sí,
que Lamine Yamal segueix presentant un dolor lumbar. Segueix presentant dolors al lumbar.
Dolor lumbar,
diuen específicament que té tocada la regió sacroilíaca.
¿Esto qué es? Yo solo conozco el rap de los Estados Unidos, perdón. Yo solo conozco Young Dolph, 50 Cent y toda esta gente.
Pero Munir,
¿qué es?
A mí me parece muy bien que usted solo conozca 50 Cent. Me parece
¿qué es lumbar? ¿Qué Munir? Es lumbar? ¿Qué es, qué es eso?
Lumbar es de la esquena. Y ahora le acabará de explicar al Sol de Vila, señor Munir,
bueno,
cómo está el seu fill.
Doncs mira, el seu fill, señor Munir...
Esto se cura con una, bien, se cura con una tortilla o no?
Hombre, las tortillas hacen milagros a veces.
No,
si son,
bueno,
con, si son con patatas y cebolla...
Igual le puedo cuajar los huesos, yo qué sé.
Venga, doncs escolta, Munir, quan torna al Barça, Lamine no ha fet ni un sol entrenament sencer.
Vale.
Ni un sol entrenament. Ha fet només rondos. Només ha participat en rondos.
Però el mejor, ¿verdad?
Està, no ho sé com està, el que està és de baixa pel partit d'avui i dubta pel partit de Newcastle. Això és com està ara mateix Lamine Yamal.
No sé què us sembla tot això, perquè ja sé que a Munir a vostè només li preocupa 50 Cent, que si juga el seu fill, doncs és igual. Però la resta, la gestió aquesta que ha fet la federació, començo per tu, Fermín, et sembla normal, et sembla lògica que mani el jugador i la seva ànsia de jugar, o no et sembla normal?
En part sí, i si al final Lamine Yamal, amb el pes que té, diu que es troba en condicions i que vol jugar un partit tan important com és el de Turquia, perquè al final era clau per decidir segurament a mig termini qui serà el primer de grup i classificar el Mundial directament, per tant, té substància el partit, és important. Ara bé, el partit contra Bulgària és 3-0 al descans. Lamine no surt fins al 73. I el de Turquia, sabent com deia el Solde, un dolor lumbar agut, el dia de Turquia, que ja està esforçant el jugador, que l'has hagut de punxar, 3-0 al descans, amb un vendaval de la selecció espanyola, Lamine surt al 73. No té cap sentit, és a dir, zero risc amb un jugador tan important. La feina està feta i altres jugadors que poden entrar i poden aportar. Per tant, el que no entenc és estirar tant el rendiment competitiu de certs jugadors, i més si estan tocats. No té sentit.
Júlia, què et sembla?
A mi...
L'expoli de la selecció.
Em sembla el de sempre, que Espanya en roba i ja està. És que... Què hem de fer? Cada vegada perdem un llençol. Cada vegada que van a la selecció torna un jugador lesionat, doncs, no sé. Que s'ho facin mirar, també.
Jo ho faria més general. Jo crec que des d'aquí, i ja no sé com dir-ho, a ningú li interessa els perons de selecció del setembre, d'octubre ni de novembre.
Sí, a mi sí, per anar a vacances.
Bueno, vale, i a mi també. Però és un martiri acollonant. No ens interessa. A la gent la selecció només li interessa l'Eurocopa i el Mundial. La resta se'n vagin a la merda. Perquè no saps per res, t'avorreixes. A mi no m'importa una merda l'Espanyol-Albània i l'Espanyol-Romania. I l'Espanya-Romania.
L'Espanyol?
Perdó. Espanya.
Alerta!
I al final crec que han d'intentar pensar en que els jugadors estan jugant els equips com Barça-Madrid 70 partits en una temporada. Sí. No és normal. I jo entenc que el cabreig de Flick sí que és veritat que va molt en contra en la versió de la federació, que és totalment diferent o ho venen d'una altra manera, i el que sí que estic d'acord amb el Fermín és que el partit de Bulgària, a la mitja part, que vas guanyant 3-0, i tens 24 convocats més perquè la selecció van 26 tios, cony, pues treu-li. Això és l'únic que tinc a
poder. I do. I hate this people. I hate them.
A tota.
Mr. Fountain can go fuck himself directamente.
Mr. Fountain.
I hate this man. He's bald. And I have no explanation.
Bueno, però això tampoc ha de ser un problema, no?
No, yes, he is.
En fi... Bé, l'últim que us tiro de l'11, Fermín per Olmo. Fermín, què et sembla?
Com a ell bé, no?
Sí, seria l'únic dubte, Santi, però amb Olmo és que alguna cosa grinyola o no l'acaba de veure bé Flick o... No sé el què. També és cert que pot tenir un sentit tàctic perquè contra el València s'espera un partit més espès i Fermín et pot donar aquestes ruptures de segona línia que poden ser interessants, no tant de rebre entre línies.
Això que té els músculs de paper xarol, també.
És una possibilitat. Ahir a l'entrenament va assajar amb Olmo de titular, no Fermín.
Veus?
Passejar amb Rafinha a la dreta, no Roni Bardaggi, i ja està. I la resta, el que...
Està una discoteca, Santiago.
Sí, Santi, no, Santi, no. Estàs aquí!
Què està passant?
Escolta, això és el Johan. Per tant, són 8 i 22, aquest és l'11, el repetim, Joan García a la porteria, Koundé, Eric, Cubarsí, Gerard Martín en defensa, Casador, Fermín, Pedri al mig del camp, i al davant, Bardaggi, Ferran Torres i Rashford. Canto també el del València, no l'he cantat abans.
Sí, perquè per més que repeteixis el del Barça no serà millor.
No, és veritat. Aguirre Zabala, quan tens raó, tens raó.
Vale.
Aguirre Zabala a la porteria, línia de 5 al darrere, amb Fulquier, Tàrrega, Diacabí, Copete i Gaia, Javi Guerra i Santamaría al doble pivot, i per davant Diego López, Hugo Duro i Danjuma. 8 i 23 minuts. Repassem el que està passant a les xarxes socials.
Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
@ que t'hi jugues.
I a les xarxes ja tenim l'Edu Boada, que el presentem avui. S'incorpora com a home de les xarxes, és el nostre Joan García.
Moltes gràcies. Hola a tothom. Un plaer estar aquí.
Espera un segon, Boada, espera un segon. Mira qui tenim aquí darrere. Qui estigui a l'estreaming i qui ens miri per l'estreaming, si no, ara li escoltarem la veu.
Mira, que ho recordi l'Edu. YouTube, què?
YouTube, Twitter, vull dir, ens poden seguir a tots llocs. Vull dir, excuses no n'hi ha ninguna.
I ens sentiran al Bermúdez, a mi, a l'Edu, Palet, companyia. I altra gent com aquesta que escoltareu ara.
Hola, com esteu? Tot bé?
Qui és? Qui ets?
No li reconeixeu la veu?
Qui és?
Sí, sí.
Com et dius?
Qui és, Bermúdez? Qui és? Va fitxar per la ràdio, cabron.
Qui ets? Qui ets?
El jefe.
Que no el veig, jo no tinc el YouTube posat.
Tu el sents o què?
Sí, el sento perfectament. Però no
la veu de què paga?
La veu de què paga?
Jo la sento perfectament, fia que la sento. Sí que, estimat teu, com estàs?
Hombre, Gonzalo, ja has explicat on vas dimarts?
Sí.
O encara no, t'ho has callat?
Bueno, al Bernabéu.
Quin tio. A la Champions?
Sí.
No sé que és un VIP. I no vosaltres, que sou uns palanganes. Escolta, t'agrada l'11 del Barça o no?
A mi?
M'encanta que jugui Roni Bargi.
Per què?
Perquè mola aquest tio, no sé. Me transmet bona vibra.
Perquè sí, no? Tampoc.
Té aura.
No, m'agrada. I que es digui Roni... Mira, mireu la samarreta que porto.
Si no la descriviu...
Ronaldinho. Ja m'he anticipat, ja sabia que jugava Roni. I per això porto la samarreta. Parlant de diners i tal, ja, no sé si ho heu comentat, però hi ha aquí al costat de l'Adrià Albets, que està, ja sabeu, al carrusel, sí, dos mexicans que han pagat 800 euros a la reventa per entrar al Johan Cruyff. Ostres, i ho han fet serens.
Pobres.
S'han ficat... reventa.
No, pobres, no.
Reventa. 800 euros, tio.
Cadascú.
I els posem al que t'hi jugues Barça.
Però això vol dir que els has de tenir en mà, no?
Sí, has d'anar amb la panoja.
No, sí. Escolta, ja vi zoom.
Sí,
clar. Què?
No es pot.
Però jo crec que aquest vídeo seria molt gran, eh?
Després passes per aquí, després del partit.
Sí, per cert, la setmana que ve tornem aquí al Johan Cruyff. Ho heu comentat ja, no?
Ara ho anàvem a comentar.
Doncs la setmana que ve Barça-Getafe al Johan Cruyff. No és oficial, però com diria el Jaume Creixell, no és informació, és la veritat.
Efectivament.
Fins ara sí que. Boada, que t'havia tallat.
Hombre, què tal? Com anem? Mira, parlant de Rooney, ens comenten al YouTube del que t'hi jugues, vull dir que si no ens esteu escoltant ja, doncs esteu malament, que amb el debut de Rooney, el Barça s'ha fet debutar 990 jugadors en partits oficials i 699 en Lliga. No sé si és cert, però si no, Nevero, Event Trovato, i també hi ha un altre YouTube, el Javier Villa, que comenta que passar de Ronaldinho to Messi, o Henry to Messi, o Neymar Suárez Messi, a Verdaggi, Ferran Rashford, és doncs bastant dur. Però bueno, a les xarxes, ja sabeu, a TikTok, a Twitter, a Facebook, a YouTube, a X, que és Twitter, el que vulgueu. A Tinder, de moment, no hi ha aquestes coses, però bueno,
A Tinder,
si hem de posar Fermín o no?
No,
pregunto.
La temporada és llarga, hem d'arribar a la final de la Champions. Tot sigui això. Així que, arroba que t'hi jugues, ens escoltareu i ens veureu.
A xarxes podem, el que sí que podem fer és escollir des de ja, no?, quin serà, quin voleu que sigui, el tema de l'1x1 de demà del Bermúdez, el que t'hi jugues.
Exacte, o sigui, els temes que tenim aquí per avui, que, bueno, que ara penjarem l'enquesta, o sigui, tots atents a l'arroba que t'hi jugues, són coses valencianes, materials de construcció o coses petites. Així que a partir d'allà, doneu-nos uns segons i ho trobareu a arroba que t'hi jugues tant a Twitter com a Insta.
Què passa, Fermín?
Està claríssim, jo ho tinc molt clar.
Quin vols?
Coses valencianes,
eh?
Torno, sí, coses valencianes, materials de construcció o coses petites. Fermín,
A mi coses petites m'agrada bastant, també, eh?
Que és
com que juguem al que seria el mini-estadi.
Sí, està molt ben tirada, sí. Però a mi, coses valencianes.
Bueno, no condicioneu a l'audiència, ja ho sabeu, arroba que t'hi jugues, ens podeu votar allà i ja sabeu com va.
Perfecte. Doncs,
8:27, acaba de saltar el Barça escalfar, repassem més coses de la jornada.
Doncs, de moment, tenim un partit que acaba d'acabar, que és l'Osasuna 2, Rayo 0. Ha marcat Iker Benito amb un gol a passada de Moncayola molt bona. Moncayola, més que res, perquè el tinc al Fantasy i, per tant, he de dir-hi coses. S'han jugat avui també el Celta 1, Girona 1. El Girona ha guanyat el seu primer punt, però tot i així, males sensacions, perquè guanyaven a l'últim minut.
Ha perdut dos.
N'ha perdut dos. Han guanyat el seu primer punt, però n'han perdut dos, en el fons. Llevant 2, Betis 2. L'Atlètic de Madrid va jugar ahir, va guanyar 2-0, i anava sent hora. 0-1 va perdre l'Atlètic de Bilbao contra l'Alavés. 1-2 va guanyar el Madrid. Ara en parlarem una mica, Gonzalo, no pateixis. Getafe 2, Oviedo 0. I Sevilla 2, Elx 2. Demà es juga a l'Espanyol, que juga a casa contra el Mallorca.
Sí, demà, bueno, un dels clars favorits del títol, juga demà, bé, en forma, amb ganes d'intentar seguir sumant. Avui, si el Barça no guanyés i l'Espanyol demà estaríem per davant, ara estem empatats, estaríem per davant, jo crec que és molt possible, veient l'alineació d'avui del Barça, així que veurem com va tot, no? I el Girona em sap greu, perquè ha perdut dos punts importants, l'Atlético, jo vaig dir aquí que guanyaria la Lliga, i ja comença a remuntar, a poc a poc.
Compte, l'Atlético.
I veurem.
Ja veurem. En tot cas, també hem escoltat que hem passat coses aquest cap de setmana. La primera, que Marc Márquez ha celebrat a lo Messi. I avui, parlant amb el Mela Cércoles de la SER, ens deia això.
Messi sempre ha sido un referente para mí, siempre ha sido un señor, siempre que ha hablado en el campo, es de pocas palabras, así que he tocado hablar en pista. Hay muchísima gente, muchos que me apoyaban, pero también comentarios desafortunados y bueno, esto solo me hace pues, que el fuego de dentro vaya increciendo, como se dice aquí, vaya encendiéndose y he salido más concentrado que nunca, por eso ya desde el warm-up he intentado imponer un ritmo intenso.
Bé, ha celebrat fent aquella... De fet, si la veieu, la podeu veure, em sembla que és el YouTube del Que t'hi jugues, aquesta celebració, aixecant la samarreta.
Home, celebració de Déu. Celebració de Déu. Marc Márquez és el déu de les motos i ho avui ha demostrat. I a més, ha fet callar tota la gent que ahir estava alegrant-se la seva caiguda, un tio que ha guanyat pràcticament tot aquest any i a la seva carrera, que ja hi ha algú que es pugui riure, i ell ho ha fet de la manera més elegant, que celebrant a lo Messi, a mi m'ha semblat increïble.
Com diu la canalla,
Aura, no? Gonzalo també motos, eh?
I sí, però... m'encanten, a més.
Però seguint en dues rodes, avui, la Vuelta no ha pogut disputar-se. Marta Casas, com estem a Madrid? Com ho portem, això?
Albert, què tal? Bona tarda.
A veure, explica.
Mira, pues yo todavía, ya han pasado horas, desde que empezó todo el ajetreo por las calles del centro de Madrid. Yo todavía levanto la cabeza y lo que veo son las luces de los coches de policías, furgones de la policía antidisturbios, aunque poquito a poco ya se va recuperando la normalidad, entre comillas, podríamos decir. Todo empezó en, te diría que yo in situ lo he vivido en Callao, aproximadamente. Allí han empezado los manifestantes ya también a poder con los antidisturbios que estaban intentando poner un poquito de orden, han tirado las vallas. Una manifestación que estaba en Callao ha terminado bajando y llegando a Cibeles, que es el punto en donde estaba prevista el final de la etapa, y con tanta aglomeración de gente, me decían ahora fuentes policiales que ha habido 25.000 personas protestando por todo lo ocurrido y lo que está ocurriendo en Palestina, pues finalmente ha provocado esa suspensión de la jornada, de la etapa de esta Vuelta a España, y ahora ya poquito a poco, ya te digo, se va volviendo a la normalidad, se han disuelto los grupos, todavía quedaba alguno en la zona de Atocha, una de las zonas más céntricas de Madrid, pero poco a poco ya volviendo a la normalidad. Hay algún detenido, pero prácticamente han sido, bueno, la gran mayoría ha sido una manifestación pacífica, no ha habido altercados, aunque siempre hay alguno que termina alzando un poquito la voz y provocando problemas.
Ya pasa. Moltes gràcies, Marta.
Un placer, hasta luego.
Jo tinc una pregunta. Avui no fem la puntuació de l'estadi? Perquè
sí,
en el fons no és el vostre estadi. És un estadi que no és vostre.
Portem mitja hora...
Sí. No, però jo estic amb la... mira, a mi, amb la davantera i l'estadi no em traieu el tema.
No, mira, de moment, una última cosa que hem de tocar, ja que el Madrid ahir va guanyar 1-2. A Real Madrid TV...
Van donar una notícia, a veure.
Van donar una notícia molt espectacular.
Té collons, eh? Sí. Real Madrid Televisió digui Notícia Real Madrid TV.
Exacte, Notícia Real Madrid TV, l'exclusiva que té Real Madrid TV, és de coses que passen dins de Real Madrid TV.
El Real Madrid está preparando un dossier de lo sucedido desde el punto arbitral en estas primeras 4 jornadas de liga, junto con lo que sucedió la temporada pasada, y lo va a elevar, lo va a llevar a la FIFA para que se tome nota de lo que sucede en el fútbol español con respecto al arbitraje. Porque es vergonzoso que, evidentemente, estamos hablando de un equipo con Mbappé, con Güler, con Tchouaméni, con Courtois, que ha ganado 4 partidos, que se está saliendo futbolísticamente hablando, de menos a más, y podemos hacer autocrítica del fútbol, y tenemos que llenar las horas de los programas con la vergüenza arbitral, Miguel Ángel.
Mola, mare
de Déu.
I hem cregut, no, Santi, que avui calia fer coses.
Sí. Jo ja ho he dit a l'entrada, a mi el Madrid i el seu aparat de propaganda, que és Real Madrid Televisió, l'oficial, després n'hi ha d'altres, però aquest és l'oficial, cada cop em recorda més a les tècniques que fa servir l'extrema dreta, a partir de bulos i de coses que no són certes, muntar un relat.
Quina és la diferència?
Cap ni una. Per tant, aquí, igual que fan a l'Aquí Catalunya, que desmunten l'extrema dreta amb dades, nosaltres, a partir d'ara, desmuntarem l'extrema dreta del futbol.
Si tuvieras que poner un porcentaje, ¿cuántos árbitros son o han sido del Madrid y cuántos del Barça?
90-10.
Llevan con un relato de victimismo que no es así, han perdido la cabeza.
Pero vamos, lo han hecho durante 120 años.
Florentino me dijo un día que iba a traer árbitros ingleses para arbitrar.
Que estamos en una Europa democrática y que eso ya no se lleva.
¡Ay, señor!
Biel, sí, està a les teves mans.
I ja que traieu el tema, jo aquesta setmana m'he trobat amb un vídeo de Real Madrid Televisió que dura 30 minuts, ja us avanço que no parlarem dels 30 minuts perquè ens estem aquí una setmana, hem d'acampar
l'estudi. Han fet un vídeo d'àrbitres de 30 minuts?
Correcte, d'àrbitres, de Negreira, bueno, lo de sempre, ja ens ho coneixem. Bàsicament, el que vinc a parlar és dels temes que parlen de la jornada 3, del penal de Lamin, bueno, a Lamin, a Vallecas, i dels 3 gols anul·lats al Real Madrid. Així que, bueno, si us sembla, posem els primers talls per introduir una mica el vídeo en qüestió.
Sisplau.
Ha pasado ya más de una semana del último bochorno del arbitraje español, con los 3 goles anulados al Real Madrid, el gol ilegal concedido al Atlético de Madrid y la desconexión del VAR en Vallecas, que supuso el 0-1 del Barcelona.
Qué bonito, ¿no? Siempre con esta entonación. Sí, siempre lo hacen sempre, con sempre esta així. Entonación.
I si us sembla, també parlen també dels titulars que hi ha hagut a nivell mundial, no? Amb el tema d'aquesta
claro
jornada.
Claro que sí. Escuchemos más. Venga.
Un VAR inservible. 3 goles anulados al Real Madrid. Error grosero del VAR en Vitoria. Desconexión del VAR. El VAR se estropeó en Vallecas. Penalti inexistente. El VAR se ceba con el Real Madrid. La odisea del Real Madrid con el arbitraje.
La odisea del Real Madrid con el arbitraje.
No. Diu, no diu la odisea del Real Madrid con el arbitraje. Diu, la odisea del Real Madrid con el arbitraje.
La odisea del Real Madrid con el arbitraje.
Ara, sisplau.
Escolta, no és gens fàcil. O ho fa sempre la mateixa persona o s'està generant una escola.
Exacte, sí.
Complicat, l'entonació.
Pobrets, no, els del Madrid. Han d'aguantar una odissea. Primer de tot, es queixen que durant el Rayo Barça l'àrbitre va assenyalar un penal inexistente a Lamin quan no hi havia VAR. Digueu-me el que vulgueu, inexistente, pot ser dubtós, ho vam discutir aquí, per mi és penal.
Potser... Inexistente!
Inexistente! No és en la vida. Per tant, l'àrbitre, per molt que hi hagués VAR, vale, que és una vergonya que no hi hagi VAR, no hauria anat a revisar-lo, perquè ell el va veure, va interpretar-lo i el va pitar. No hauria anat al VAR perquè el va veure. La culpa de que no funcioni el VAR no és ni del Barça ni de la Porta, i no Real Madrid Televisió, no va anar a la Porta una mica d'amagades a desconnectar la unitat mòbil de Vallecas, no.
Home, dóna'm unes tanalles, a mi, eh?
No, el problema no és aquest. Però bueno, tampoc sorprèn venint de Vallecas, un estadi que es cau a trossos per culpa de 2 presidents, i cap és el del Barça.
La abrumadora distància que hay con el club que estuvo pagando durante décadas al vicepresidente del comité técnico de los árbitros, que es que está ahí con 14 goles anulados desde que se implantó el VAR.
Mira, jo aquell li han donat una cervesa, abans, ja, però...
Sí.
Aquest hi ha bagatge.
Bàsicament es queixen de que el VAR li ha anul·lat 37, des que existeix el VAR a Espanya, li ha anul·lat 37 gols al Real Madrid i només 14 al Barça. Però hi ha un problema amb la interpretació, i és que jo aquí el que veig és que, si no fos pel VAR, al Madrid se li havien aconseguit 37 gols legals
il·legals.
O sigui, hi ha un problema també amb la interpretació. Perquè ells diuen,
és que
el VAR...
Aquesta la fan servir molt.
Exacte,
aquesta la fan servir molt. 37 gols anul·lats pel VAR. Cony, 37 vegades que t'han evitat robar.
Exacte.
El que passa és que estaven acostumats a robar i ara hi ha 37 vegades, hi ha moltes altres que sí que ho han fet, però 37 vegades que han evitat que robis.
Exacte.
I ho posen com un fet de... Ens estan perjudicant. No, perdona, s'està fent justícia.
Que jo tampoc sóc aquí...
És una vergonya.
Que jo tampoc sóc provar, però s'han de saber posar les coses sobre la taula. També un altre dels temes que parla en aquest vídeo són els 3 gols que li van anul·lar al Madrid contra l'Osasuna.
Una jornada más hemos visto cómo el mal uso de las imágenes en la sala VAR y de cómo el factor humano marca la decisión arbitral, porque el sistema del fuera de juego es semiautomático. Esto quiere decir que el sistema ofrece al asistente del VAR un punto de contacto para determinar el fuera de juego, que el colegiado puede confirmar o no, variando el punto de contacto a su antojo, frame arriba o frame abajo. Es decir, justo lo que separa que un gol sea legal.
T'has adonat que cada cop està més trist?
Sí, perquè està cansat.
Va avançant el vídeo...
És el minut 20 de vídeo, potser, ja. Clar, el senyor està ja... Vull plegar, ja. Bueno, ja us dic que, spoiler, els 3 gols de Madrid anul·lats eren per anul·lar-los, un per mans d'Arda Güler i l'altre, els altres 2, sorpresa, fora de joc de Kylian Mbappé, no? Que estrany, deu ser perquè el VAR és culer, que Kylian Mbappé estigui en posició antireglamentària. No ho hem vist mai a la vida, això. Es queixen que el factor humano marca la decisió arbitral, perquè poden triar els frames del passador i decidir si un jugador està fora de joc o no, perquè el VAR és culer i tot això. Errors humans que, per exemple, no trobem a la final de la Champions de Milà, el gol de fora de joc de Sergio Ramos que li dona la Champions de Madrid contra l'Atlético, i que el propi àrbitre, Marc Klatenburg, ha admès que es va equivocar. Errors humans que tampoc trobem, sense anar més lluny, a l'últim clàssic de Lliga, on el VAR culer es va menjar unes mans clamoroses de Tchouaméni a l'àrea de Madrid, o errors humans que tampoc trobem el dia de Noeta, on el VAR culer li va posar un 67 de talla de peu a Lewandowski per poder anul·lar un gol per fora de joc al Barça. I si segueixo, estem aquí, ja dic, una setmana, si segueixo. Per últim, també es queixen del següent.
El nuevo principal responsable de los árbitros, su CEO, Fran Soto, que según algunos medios de comunicaciones aficionado del Barcelona, estuvo en el palco de Vallecas en la última jornada al lado de la cúpula del club culé viendo el partido y siendo testigo directo del no funcionamiento del VAR y cómo debido a ello aumentaban aún más el desprestigio del fútbol español.
Aquí han pasado de la cervesa al bourbon ya, ¿eh?
Bueno, aquí
hem
avançat. 3 del matí, desfase.
Sí, sí, sí.
Según algunos medios es aficionado del Barça. Los medios, dos punts. Real Madrid Televisión, segurament.
Bueno.
Fa gràcia, la font, fa gràcia, según algunos medios, ¿no? I sí, estic d'acord amb que... Exacte, se dice, ¿no? Estic d'acord amb que el que diuen, que el partit de Vallecas va deixar en ridícul el futbol espanyol, però els culpables van ser, com dèiem abans, els presidents del CTA, de la Lliga i del Rayo, ni Laporta ni el Barça. La conversa entre Laporta...
No está bien que se diga eso de un compañero, pero también tenemos que tomarlas con cierto humor, ¿no? Yo creo que Piqué últimamente ha demostrado un cierto humor anti... no muy madridista, entonces yo que soy madridista, pues bueno, pues no... Pues la tomo con cierto humor, ¿no? Hombre, a un compañero no está bien que le diga eso, pero también vamos a entender cómo es Piqué. Yo creo que ya Piqué lo hemos visto cómo es, ¿no? Y por eso no tenemos que martirizarlo ni fusilarlo ni nada.
I ara us pregunto, què sona més greu, que Laporta tingui una conversa amb el president del CTA o que el president de la Lliga es mostri obertament madridista? Digueu-me mal pensat, digueu-me el que vulgueu.
Home, jo no sé, vull dir, però s'han de tenir els pebrots immensos.
Jo, vull dir, no ho sé, potser sóc l'únic que ho veu, però que un president d'una Lliga sigui obertament d'un dels equips més potents d'aquella Lliga...
Sí, que passa que també li planta cara al Madrid. Però bé, al final... Això del dossier que farà el Real Madrid, ho acaba de dir el Biel...
Bueno, Xavi Alonso li va dir que se va al vídeo, esto se va al vídeo, li va dir ahir.
Sí,
això ho diu qualsevol altre...
És que és possible que els vídeos del CTA els acabi fent el mateix editor de Real Madrid Televisió
amb la veu aquesta.
Mira,
la veu rara.
El que farem ara nosaltres és us donem un minut per reflexionar i ara tornem.
El que t'hi jugues.
Doncs jo no ho sé veure.
Buah, m'encanten aquestes formes, els colors, aquests detalls.
A mi no em diuen res.
Doncs a mi m'ho diuen tot. Parlant de caràcter, de què t'agradar o no agradar, d'atrevir-s'hi...
El nou Nissan Juke no deixa indiferent a ningú. Deixa't seduir pel seu nou disseny. Ja al teu concessionari Nissan.
Vine a provar-lo a Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan al centre de Barcelona.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Minuts i seran 3:45 del vespre. Està escalfant el Barça, està escalfant el València, la gespa de l'estadi Johan Cruyff. Recordem, el Barça juga amb Joan García a la porteria, Kunderi, García, Cubarsí, Gerard Martín en defensa, Casado, Fermín, Pedri al mig del camp i al davant Rooney, Ferran Torres i Rashford. Acaba de parlar, ho ha fet els mitjans oficials del club, el director esportiu Deco. L'escoltem.
Sí, ganes de volver a jugar, porque al final sabes que los parones siempre son largos, ¿no? Entonces... tener ahora un partido en casa después de 3 jornadas fuera siempre es muy bueno ahora volver a jugar en casa. Siempre las selecciones siempre son complicadas porque siempre vuelven muchas veces jugadores con lesiones. También tuvimos el caso de Frenkie, pero claro, en el caso de Lamine yo estoy de acuerdo un poco con el míster porque al final hay que mejorar la comunicación, hay que mejorar un poco los protocolos entre los clubes, entre clubes y selecciones. Los jugadores están sometidos a unas cargas demasiadas a día de hoy, que ya sabemos todos, no hay mucho que hablar de esto, hay mucha cosa por mejorar, pero creo que sobre todo intentar mejorar. Estamos de acuerdo con el míster porque al final es un jugador importante para nosotros, es un jugador importante para la selección y yo creo que entre todos hay que tener un poco más de cuidado.
Doncs
aquest és Deco. Bermúdez, jo crec que és un missatge clar de reforçar el que va fer Hansi Flick, no, el Solde, estàs d'acord? El que va fer Hansi Flick ahir a roda de premsa.
Absolutament, és un missatge
per donar suport a Flick, per demostrar que el club està amb l'entrenador i per demostrar també que el club defensarà i seguirà defensant i ho seguirà fent les vegades que faci falta, que els fisios i doctors de la selecció sabien perfectament el que hi havia amb la Lamine.
En fi, Bermúdez, avui tornem a tenir amb nosaltres el nostre entrenador de capçalera,
sí,
no?
Sí, 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 avui el Creixell. Per cert, si podeu, ara mateix, connecteu al YouTube del Què t'hi jugues,
a veure,
perquè veureu l'arenga del Tigre.
Què t'hi jugues va, presenta... Vinga, va, conxigales, coño, venga, vamos un poquito. Joder, que os vestís paredes, una... Siempre vais lentos viciéndos. Venga, que quiero hablar con vosotros un poco. Venga. Venga, tú, sí, Pepe, sí, joder, tira, hostia, espabila un poco. Venga, coño, hay que estar vibrando, que estamos a punto ya.
Muy bien.
Vale, ¿estáis todos?
Sí, estamos todos.
Sí,
venga, vale. Aquí te escribes a los futbolistas, ¿eh?
Os voy a decir una cosa muy clara. Tengo la suerte de tener el equipo mejor de todo el mundo.
Porque hasta allá, ¿eh?
Entonces, si no va esto, la culpa es mía. Porque si no se hace funcionar un Ferrari, ¿cómo coño voy a pedir cosas? Sois los mejores, pero ojo, humildad,
ojo, ojo, humildad.
Trabajo,
trabajo
y sacrificio.
Y sacrificio.
No lo olvidéis, no nos van a regalar nada. Este año van a ir por nosotros, nos van a coger los huevos y tirarlos para abajo. Pero tenemos que tener 7 yemas en cada uno y cuando nos cojan pegarles unos tíos si es necesario y que nos suelten. Hoy vamos a jugar un partido en un campo que entrenamos. ¡No pasa nada, hombre!
¿Cómo que entrenamos?
¡Cojones! Que cualquiera de vosotros y cualquiera yo mismo, coño, cuando yo jugaba había unos pedruscos así de grandes.
Para, digo. ¿Eh?
Entonces, escuchadme una cosa, hijos.
Escuchamos, escuchamos.
Vamos a hacer lo que queramos nosotros este año. Pero no olvidéis nunca que van a tenernos el dedo dentro para que no lo consigamos. Pero tendrán tantos huevos para decir que no lo vamos a conseguir.
No pa, no pa.
Vamos a joderlos a todos. Vamos a ir y vamos a llevar este escudo por todos los lados.
Sí,
¿entendido?
Sí.
Con todo el honor y con toda la ilusión del mundo.
Sí.
Somos los mejores, sois los mejores.
Sí, ¿eh? Sí.
Y vamos a darle a todos esos puretas que necesitan coger algún par de Champions, coño, vamos a darles el gusto. ¡Joder!
¡Venga!
Que vosotros estáis cobrando un pastón de cojones, porque lo valéis.
Ala.
Porque cualquiera de que estos que critican podían ser futbolistas. Y no lo son, porque no valen. Vosotros sois los mejores,
sí,
ahí hay que pagarlo.
Volve.
Pero ojo, este año por todas también, ¿eh? Que llevamos tres partiditos un poco dormidos, no me jodáis, ¿eh?
Sí, sí,
guindilla al culo y vamos al turrón.
Guindilla al culo.
¿Qué es? ¿A qué vamos?
¡A ganar!
¡A ganar! ¿A qué vamos?
¡A ganar!
¡A ganar! ¿A qué vamos?
¡A ganar!
¿Quién son los mejores? ¡El Barça!
¡Nosotros!
Hòstia, hòstia. M'ha encantat el Cairon de YouTube de avui està tranquil.
Saps? Sí,
era molt important. Per cert, parlem una mica del València, si de cas, que encara no només ens has dit una mica l'alineació, però estaria bé conèixer-lo una mica. Santi,
sí,
digues.
Què hem de saber, Fermín, del València?
Mira, hem de saber que avui, a priori, serà un 5-4-1 el que plantejarà el València de Corberán, que em sembla un bon entrenador. Han marxat jugadors com Yarek i com Mosquera a l'eix de la defensa, però tornen a tenir a Diakabí, està també Tàrrega, que està amb galons, i és un equip que jo crec que intentarà defensar una mica baix, però a partir d'aquí tindrà bona expansió. Jugadors com Javi Guerra es despengen molt bé, Hugo Duro és un corcó, és un jugador que no té segurament massa nom, però és molt treballador i sempre fa la guitza
treballa
a la defensa del Barça. Treballa molt duro Hugo Duro. I després tenen jugadors a les bandes, especialment Danjuma, que l'espai et pot fer mal. Jo crec que serà un equip intens i sobretot ben endreçat.
Depèn de si és el Danjuma
del Girona. I té un president molt random, no?
Sí, sí, però espera, Gonzalo, digues, digues.
No, ràpidament, el València, perquè la gent està parlant tota l'estona de l'estadi, de la Minya Mal, dels fisios, de les lesions, però el València juga al futbol, té 11 tios que estan avui al camp, és un equip que juga bastant bé al futbol, jo t'ho puc assegurar, perquè m'he dragat molts partits del València perquè és rival o era rival de l'Espanyol l'any passat, i és un equip molt perillós, que s'ha reforçat bé, sobretot d'en Juma, com el Barça li deixi espais, amb la defensa que teniu tan lenta, us matarà.
Està millor
aneu
que
en compte. I jo crec que avui el València té pinta de que pot donar la sorpresa.
Doncs aviam, anem a parlar del personatge del València, Júlia.
Anem a parlar del personatge del València, de Peter Lim, del propietari del club valencià, que ha sigut notícia aquesta setmana perquè ha sortit la revista Forbes. La revista
ha
Forbes.
Sortit el Peter Lim a la Forbes?
Sí, està ja fa molt de temps.
Bueno, però per Peter Lim sortir a la Forbes seria com per mi sortir a Ràdio Gavà, m'entens? O sigui, és la ràdio del meu poble.
Exacte. De fet, ha sigut notícia perquè...
No existeix Ràdio Gavà. Va, fot-li, perdona, vale. Perdona.
El multimilionari de Singapur ha caigut diverses posicions a la llista.
Oh, no.
I ha passat de tenir 3 bilions a la llista a tenir-ne 1,8.
Vale?
Tot, el mes menjant arròs blanc. Però les està passant canutes. I el València, en aquest sentit, tampoc està millor. Hi ha tota la polèmica del que ha passat amb el nou mestall. El València ha acumulat un deute de 596 milions d'euros.
Però pot pagar-ho, això.
I ha hagut de demanar finançament de 322 milions d'euros per la construcció del nou Mestalla, però com que una cosa alimenta l'altra, doncs el Mestalla està mig construït. L'altre dia la portaveu de Compromís va dir que l'alcaldessa Maria José de Català està enganyant a l'afició, que en realitat no l'han reprès, i hi ha un senyor de dilluns a divendres allà fent viatges de maons cap a un puesto, cap a l'altre, només transporta, vale? Com de jong la pilota.
Vale.
Aquest senyor, Peter Lim, a més, s'ha fet ric, ve d'una família de pescadors, fent de broker a la borsa.
Ui.
I després comerciant amb oli de palma, que és una cosa dolentíssima, és dolentíssim l'oli de palma. O sigui, s'ha d'odiar aquesta persona.
És, bueno, sí, és com si fos un narcotraficant.
Exacte,
però
amb oli de palma. L'afició del València, de fet, ja li tenia jurada, perquè des de fa temps aquest empresari, que fa gairebé 1.800 dies que no trepitja València, a sobre...
Són els milions que té, 1.800.
Segurament.
Sí, va per dia, un milió per dia.
Un milió per dia.
Ha fet altres actuacions nefastes des que va comprar el club el 2014, com destitucions d'entrenadors, vendes de jugadors crucials. No sé si us en recordeu quan havia de marxar Paco Alcácer, que van dir no se va irà bajo ningún concepto, la setmana següent estava per 30 milions al Barça. I Dani Parejo també, que després de la pandèmia, amb una imatge lamentable, el van haver d'acomiadar de l'afició per videotransferència.
Se l'haguessin pogut quedar també a Paco Alcácer, però...
Sí, se l'haguessin pogut quedar perquè vaya toia.
Sí.
Com dirien a casa meva el president del València, déu-n'hi-do l'angelet que tenen.
És un Mr. Chen de Fendado.
Sí, una mica.
Mr. Chen al costat del... Jo quan m'encabrejava amb Mr. Chen, pensava en el València i em sentia millor.
Exacte.
Perquè és pitjor que Mr. Chen.
És pitjor que Mr. Chen, eh?
Sí, sí.
Consuelo de tot.
9 minuts, si seran les 9
de la nit,
hi ha focs artificials al costat del Johan Cruyff. Ens estan alegrant la vista aquí al costat. Fa més o menys 5 minuts que exploten focs d'artifici. Per tant, fem una petita pausa i encarem la recta final d'aquesta prèvia del Barça-València, jornada 4 de Lliga, la primera com a local del conjunt blaugrana.
Jugues Barça, amb Albert Bermúdez i Santi Ovalle.
Doncs jo no ho sé veure.
Buah, m'encanten aquestes formes, els colors, aquests detalls.
A mi no em diuen res.
Doncs a mi m'ho diuen tot. Parlen de caràcter, de què t'agradar o no agradar, d'atrevir-s'hi.
El nou Nissan Juke no deixa indiferent a ningú. Deixa't seduir pel seu nou disseny. Ja al teu concessionari Nissan.
Vine a provar-lo a Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan al centre de Barcelona.
La vida és meravellosa. A Manar 75 creiem que el millor sempre està per venir i cada moment és una celebració. Vine a viure, riure i compartir amb els teus. Aquí, els records es creen amb cada most i la felicitat es serveix en cada plat.
L'escalfament. L'11 del Barça.
El Barça juga amb Joan García a la porteria, Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín en defensa, Casadó, Fermín i Pedri al mig del camp i al davant, Bardaggi, Ferran Torres i Marcus Rashford.
El jugador destacat.
Fermín, aquí hem de seguir del Barça.
Home, jo avui posaria el focus en Roni Bardaggi, perquè és el seu debut, és un jugador que és internacional sots 21 amb Suècia, és un jugador que ha disputat vora 100 partits amb el Copenhague, ha disputat Champions, per tant, no és un jugador que, tot i la seva joventut, no tingui gens d'experiència, té bona cama esquerra, i avui pendents de com és capaç de barrejar amb els seus companys en el dia del seu debut com a titular i com a jugador del Barça.
L'11 del rival.
Aguirrezabal a la porteria, Fulquier, Tàrrega, Diacabí, Copete, Gaià en defensa, Santa Maria, Javi Guerra al doble pivot, amb Diego López, Hugo Duro i Danjuma per davant.
Últimes instruccions.
Fermín, què és el més perillós d'aquest València?
El més perillós és l'expansió que pot tenir, sobretot amb Gallà, que és un jugador que té molt bon peu, que és capaç de ficar bones boles en profunditat. Com apuntava el Gonzalo, Danjuma és un jugador que és molt poderós, que amb espais és una altra cosa, sense espais és un jugador que se li complica, però a camp obert és molt potent. Hugo Duro ho treballa tot, ho lluita absolutament tot, et guanya duels, i després compta la pilota aturada que té el València, perquè té jugadors molt imponents, com són Diakabí i com són Tàrrega.
Big Data Fermín.
El València no guanya el Feu Blaugrana des d'abril de 2016 amb Cancelo i André Gómez a les files del conjunt Che. El Barça li ha marcat 12 gols en els dos darrers partits al València, disputats contra aquest equip, 7-1 a la Lliga i 0-5 a la Copa. Avui, quan surti a la segona meitat, Mr. Golos Lewandowski celebrarà el seu partit número 150 amb la samarreta del Barça. Es trenca la ratxa de 37 partits seguits en minuts per part de Lamine Yamal, i per últim el Barça compta perquè l'estan generant moltes ocasions en contra. Entre Llevant i Rayo li han creat 11 de molt clares, i recordem que contra el Rayo el Barça no va xutar porteria al segon temps i Joan Garcia va salvar l'equip amb un total de 5 aturades.
Mirem al cel.
A Sant Joan Despí tenim una temperatura ideal per la pràctica del futbol, amb 24 graus, un 80%, això sí, d'humitat, ho notaran els jugadors, i molt poquet vent, només 9 km hora de ràfegues, per tant, perfecta la temperatura per aquest Barça-València.
El jardiner.
Bueno, és que 80% d'humitat, això vol dir que el césped està...
Perdona, i les ratxes de vent a la grada superior, que és la de l'edifici d'enfront, que estan veient tots els veïns al partit...
Talla
és
foc.
És més alt, eh?
Talla foc, però fa de cortafuegos els edificis.
Sí.
I llavors el césped, doncs, bueno, van jugar aquí les xavales el divendres, per tant, si no hi ha molta clapa i no van aixecar massa, doncs, bueno, suposo que serà un bon tapete, perquè aquí a Can Barça cuidem els tapetes, perquè no és el mateix, eh? O sigui, hi ha gespa, hi ha césped, que ja és millor, i llavors ja, si és l'hòstia, és tapete.
Ostres.
O sigui, tapete
doncs
seria catifa.
Avui és tapete, catifa.
Catifa.
El Johan tapete. Cruyff l'estan acabant de revisar els superaris, tapar algun
coladet
petit que hi ha, però està prou bé. La gespa, per la pràctica del futbol, va estar millor que la de l'altre dia de Vallecas, que era una autèntica castanya pilonga. 4 minuts perquè arrenqui el partit. Està la graderia del Johan Cruyff, no era difícil, plena de gom a gom. Veig alguna butaqueta buida dels últims que falten per arribar, però la majoria de la gent sol d'estar a les seves butaques ja disposada per veure la sortida dels futbolistes.
Sí, i espero que es coordinin d'alguna manera per animar l'equip, perquè de moment els que més han cridat des de fa 35-40 minuts són els aficionats, dels 290 aficionats del València. Molt aquests bé. Sí que estan coordinadíssims per cridar, per animar. Veurem què passa amb l'afició del Barça, que evidentment doncs, no hi ha cap grada d'animació i s'haurà de coordinar individualment.